Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès. Camins de casa.
Jo tinc diverses...
Ah, jo et veig que anaves de pressa, no tenies temps d'aturar-te els llacs, allò que comentàvem.
Ai, calla, que a vegades convé, eh? Perquè no sé per què a vegades ens agafa la pressa, que quan ja vas de tornada d'un cim, tornes molt ràpid, quan en canvi...
Home, tornes cap a casa.
Sí, clar, però tampoc no ve d'una hora o dues d'arribar a casa. Vull dir, total,
quan vas cap a casa, vas cap a casa, a veure
sí,
si ho entens.
Sí, clar, però això
no,
és com...
I més després d'haver fet un cim...
Ah, tu t'has fixat, els esquiadors, quan tornen d'esquiar? Els diumenges al vespre?
Sí, t'has d'apartar, eh?
T'has d'apartar, perquè en total has estat perdent allà el temps d'esquiar. No, perdent no, eh? En el bon sentit de la paraula.
No,
que podríem plegar mitja hora abans i no caldria que anessin tan espitats, no? Doncs a muntanya a vegades també passa el mateix. La tornada és la pressa. La pressa ens agafa els nervis perquè, clar, si arribo encara tindré temps...
Perquè ja has fet l'objectiu, ja has fet cim, i per tant ja no cal entretenir-se amb res més, que és l'error que comentàvem l'altra vegada que vam parlar dels llacs, de no aturar-nos.
No, i que el cim no és l'objectiu, tampoc, necessàriament.
No, ho ha de ser.
L'objectiu pot ser un estany gelat com aquest.
Així, Joan, seguim parlant de llacs. Amagats, molt amagats,
i que cada vegada que hi penso, ostres...
Joan Portell, pedagog, viatger i escriptor.
Em ve nostàlgia de no haver-hi restat més estona allà.
Mira, és cert, si et fixes quan parles de llacs, quan recordes un llac, tens una sensació que no és la mateixa que tens quan recordes un cim.
És veritat. Sí. A mi em passa, eh? És a dir, a un llac que vas de tornada, per exemple, aconsello si vas a fer, jo què sé, el Montardo, tornant cap al Ventosa, o tornant cap a la Restanc, o cap a algun refugi d'aquests, o si vas saltant cap a algun altre cantó, et trobes un seguit d'estanys en el que dius, aquí m'hi pararé una estona, però no sé per què t'agafo una pressa, perquè vols arribar al refugi.
No, has de canviar i has de posar-te com a objectiu el llac, no el cim. I aquí et poses com a objectiu quin llac?
En aquest cas, l'objectiu que em vaig posar jo era, de fet, el llac gelat de Comalaforma. Aquest és un llac molt petit, que normalment a l'hivern no es veu perquè és com una cubeta molt petita, però que a l'estiu hi té moltes vegades uns petits icebergs o petits panons de neu surant enmig que li donen un to blavós que és de color maragda, d'aquest que només veus quan vas a Islàndia o quan vas a segons quins indrets. I és un color, una tonalitat tan poc pròpia nostra que és per quedar-se allà absolutament embadocat mirant aquell estany i els seus colors.
I a més està glaçat fins ben entrada la primavera.
Molt, molt, perquè hem de pensar que estem per sobre dels 2.500 metres, de manera que és una zona que fins fa 10.000 anys, diguem, aquí hi havia, o fins no fa tant, hi havia unes geleres importants. De manera que el gel, això era cobert de gel.
Estàs parlant d'una petita perla, eh?
Enmig d'un
desert de roques i allà, solitari, amb aquell silenci.
A més, és una perla en la que hi anirà aquell que ja ha fet el Baciverri Nord, el Baciverri Central, el Baciverri Sud, el Comalaforma, que els vulgui descobrir algun indret amagat, com és aquest cas, el llac gelat de Comalaforma.
Imaginem-nos que ja hem fet el cim de Comalaforma i que tenim temps
per fer alguna altra cosa. Doncs el punt de sortida és l'habitual de tota aquesta zona, que és l'Estany de Cavallers.
És d'on vas sortir tu?
Sí. L'Estany de Cavallers és una gran resclosa que atura les aigües que baixen de tota la cubeta del Baciverri, del vessant est del Baciverri, de tota la cubeta de la Punta Alta, etc. És un estany molt gran, amb una resclosa molt important, i aquí és un punt de partida de moltes excursions, sobretot per anar de refugis, doncs el Ventosa i Calvell, o si volem saltar cap a la Vall d'Aran. hi ha un camí que en el seu dia anava per on ara hi ha les aigües, que en aquest moment aquest camí les elèctriques el van traslladar just a nivell d'aigua per el que seria el costat. Hem de tenir en compte, quan dic esquerra
allò
i dreta...
Allò que vas dir, sí. De què has de...
Sí, sí, sí.
De fer esquerra i dreta en funció de la direcció de l'aigua
de
del
l'aigua.
Riu.
I a més és una manera molt fàcil, perquè si tu et poses en direcció de l'aigua, sempre sabràs a què es refereix quan et diuen esquerra i dreta. Doncs en aquest cas seria a l'esquerra de les aigües del pantà, que seria el vessant est també del pantà.
Per tant, per nosaltres, si sortim des de la presa, per la dreta.
Per la dreta, exacte. Aleshores, és un camí molt llaurat, en algun punt fins i tot està enllosat, de pedra de granit, que és el típic de la zona, i arribo a la part alta de l'estany de Cavallers, on hi ha un dels indrets que jo crec que és de reunió i d'aturada obligada, que és el Platiu de Riumalo. Només amb aquest nom jo crec que ja mereix gairebé una novel·la.
És un nom de l'oest.
Sí, sí, si el Pep Coll em fes una novel·la que es diu El Platiu de Riumalo, jo crec que aquí més d'un el compraria pel títol.
Això és un lloc...
És una zona molt ampla, seria el final pràcticament d'una... lloc de detritus, de gelera i de petits torrents, que ha fet una plana molt ampla. Estem en valls glacials, de manera que són en forma d'U, la part de baix és molt plana, i aquí era un lloc típic on les ramades hi feien estiu. És un espai gran, un espai obert, ple d'herba, i aquí ens hem d'orientar bé perquè a la nostra esquerra, a l'oest, hi trobarem la vall que ens enfilarà cap a aquest estany. És una vall molt dreta.
Clar, abans... és la que puja fins als Baciverris,
ah, exacte,
no? O sigui, que... allò no té aturador, allò no, baixa no, no, de dret no. Des de la punta dels Baciverris fins a baix.
Exacte. Des d'aquí on estem, fins a dalt al Baciverri Nord, hi ha 1.000 i escaig metres de...
És un desnivell fortíssim.
De desnivell, que si miréssim sobre el mapa amb distància, són molt pocs quilòmetres. De manera que és gairebé com anar pujant unes escales tota l'estona, tota l'estona. Aquí sí que és important que no ens sortim del camí, perquè ens podem no trobar amb dificultats, però sí que estem obrint traça nova i hem de tenir en compte que ja estem al Parc Nacional. El camí sempre a l'horitzó, a dalt de tot, i tenim el Baciverri Nord. El Baciverri Nord és molt fàcil d'identificar perquè és una piràmide de pedra, és una piràmide que surt com de la neu, és el tram final aquest per pujar al Baciverri, hi ha una grimpada
sí, sí,
de una segon,
grimpada,
tercer
exactament.
Grau.
Sí, sí.
No és especialment difícil. Hi ha una primera pujada en la que és gairebé com una graonada, arribo a un pla que seria una petita vall una mica més plana que ens permet reposar una mica.
Anaves bé tu físicament? O...
Jo molt sobrat, no
sí,
tinc problema.
Anaves sobrat, ja, sí. Jo... T'ho he preguntat, però...
Per què poses en dubte?
No, m'empenedeixo. Sí, una pregunta que sobrava.
I això amb sinceritat, vull dir, no...
Però està bé, anar bé físicament, perquè si no pateixes i perds tota la... No?
Jo tinc una estratègia per pujar això. Em sembla que ho vaig explicar algun dia, que és... Comences una cançó al principi de la pujada i aleshores es converteix en un karma.
Però llavors et canses el doble
no,
si vas cantant.
És una cançó
mental...
interna.
No
la cantes.
Sort que no la cantes, no perquè si no els teus acompanyants, Joan, no canta sol, eh?
M'engegarien a rodar, perquè aquesta cançó pot durar 2 o 3 hores
de la pujada. Si tu cantes una i cadascun canta una de diferent, imagina't. Això és un grigall. Que...
Però sí que no te n'has adonat mai que a vegades amb la gent que hi vas, de sobte esteu cantant la mateixa cançó?
Recorrent al mateix camí, cantant la mateixa cançó. Bé, home, sempre pots arribar a un acord, no? Abans de començar a caminar, dir, a veure, per quina tonada ens decantem?
És igual, des d'en Joan Petit quan balla el...
I llavors fas en Joan Petit quan balla...
No, aquest és el ritme, balla, no és bo, no és bo.
I llavors
no ha de ser una cosa,
una cosa suau, no? Sí.
Sí. Maria del Mar Bonet també va bé, una cosa més suau.
No arribaries mai al llac.
No, aniries fent molt pausadament.
Molt pausadament.
Però hem de tenir en compte que, clar, tenim molts metres de desnivell i el que és important és que després hem de tornar.
Clar, això és camí de zigzag, eh? Aquest zac.
Sí, sí, i la baixada pot ser més dura que la pujada.
Home, castigues més els genolls, les articulacions...
Sí, jo sempre penso que la Seguretat Social hauria de fer un racó d'aquests que fa, a vegades, per canviar ròtules i genolls.
Ròtules
a tots els esportistes trencades. Que ara corren amunt i avall sí. O van muntanya o esquí de muntanya per tot.
Home, això és la fumut, que tu vagis cantant Maria del Mar Bonet, xinutxano, i de sobte et passi gent corrents pel costat.
Segur que no s'aturen a l'estany gelat de Comú.
No, home, no. Sí, precisament aquí és i han dit que em donaràs sense presses. Va, seguim, vinga, amunt.
No, després de gairebé 3 hores de pujada...
Arribem... 3 hores de pujada, Joan.
Arribem
res.
Al petit llac
3 hores per pujar, només. I no hem arribat encara.
No,
perquè
no,
dius que hem arribat...
És una excursió llarga, és una excursió que estem parlant de...
El llac de Malvasina.
Sí, sí, sí. Aquest és un petit estany just al peu del Baciverri. I en aquest punt és on convergeixen tota la cubeta del Baciverri Nord. Quan es va desglaçant les neus que han caigut durant l'hivern, tots es convergeixen en aquest petit estany. I és un estany que tard o d'hora acabarà eliminat. Són aquelles coses que havíem anomenat codolles. Les codolles són aquesta mena d'estanys que amb els sediments que van davallant al llarg dels temps acabaran desapareixent. Per què? Perquè això, aquests estanys es van crear en l'època de glaciació, estem parlant de l'última petita glaciació de fa 10-15 mil anys, i això, a mesura que va caient pedra i va caient sorra d'arena, etc.
Clar, perquè són llacs envoltats de grans pedreres.
De grans pedreres, sí, sí, sí. I aquí no és estrany que a partir de segons quina hora, a la primavera i estiu, vagis sentint que cauen pedres. No és necessari portar casc. Si no, anem a fer alta muntanya...
Si les pedres rodolen vora teu, a veure, has de vigilar, eh?
Però aquí no anem per espais en els que la paret ens caigui a prop. No, en principi no. Ara, això no vol dir que si algú li cau una pedra fent aquesta excursió, després em demandi.
No, està clar.
A mi,
està clar.
Qui vulgui pot portar, eh?
Sempre s'ha de vigilar.
I tant.
Però aquí, clar, tenint en compte que és un camí tan dret, home, has de mesurar molt el pes que et poses a la motxilla.
És el de sempre, eh? Per això jo crec que millor anar de sobrat que no pas de just.
Sí, però tampoc...
Hi ha elements que no pesen res.
Un impermeable.
O una manta tèrmica.
Una manta tèrmica, per exemple.
Una manta tèrmica, va, si la gent se l'emportés, va molt bé, no només per un mateix, sinó si algú es fa mal, una de les coses que has de fer és tapar-lo.
Mantenir-lo, clar.
Mantenir-lo.
Que no perdi la temperatura.
Exacte, i les mantes tèrmiques està comprovat que funcionen. I a més hi ha una altra virtut, que si et venen a buscar amb helicòpter, es veuen d'una hora lluny.
Sí, perquè... són d'aquells materials que portaven els astronautes quan anaven a la Lluna.
Sí, no? Aquest daurat o aquest platejat.
Aquests daurats brillants, sí, sí.
No, un cop arribem al llac de
Malavasina,
aquí hem de tenir en compte que semblava que ens dirigíem cap al Baciverri Nord, que ens queda davant nostre, però aquí hem d'agafar i girar en direcció sud-est per una petita vall que s'insinua en aquest punt.
Però quan ets al llac de Malavasina, el Baciverri Nord el deus tenir molt
a
prop, no?
A davant mateix, sí, sí. El que passa que quan veus el pendent que et queda per arribar...
Dius, mira, saps què?
Me'n vaig al llac.
Anem al llac de...
Sí.
Home, però... si portes ja 3 hores caminant, Joan, a veure. Sí, va, anem.
Però la recompensa s'ho val, eh? La recompensa s'ho val.
Bé, segueixes per les pedreres, però escolta, aquí els camins acostumen a perdre's. Quan entres en una d'aquestes pedreres de grans blocs de pedres, acabes saltant com una cabra, literalment, de pedra en pedra.
Sí, sí, sí. Hi ha algunes valls del Pirineu als quals maleeixes aquests grans blocs, aquests caos de pedres, perquè t'obliguen a saltar d'una a l'altra i, a més, el camí no està marcat, a no ser que alguna ànima caritativa...
Hagi posat fites,
perquè pintura, per suposat, no, però sí fites. Atenció!
Que no siguin artístiques, sisplau.
Hi ha un altre perill, que hi pot haver dues ànimes caritatives que posin fites. I, aleshores, quina segueixes?
Clar, perquè el camí per la pedrera, com hem dit, es desdibuixa i, per tant, no n'hi ha un, n'hi ha molts de camins.
No. Jo, aquestes ànimes caritatives que posen pedres, els hi aconsellaria que n'estiguin molt segur...
De que el camí va per allà
i que si no sigui la primera vegada que hi passen. Perquè si no...
Si no, te'n recordes
sí,
d'aquelles ànimes caritatives i de la seva família.
La seva família, tota. A partir d'aquí el que fem és agafem una zona de blocs d'aquests trencats perquè hem de pensar que aquí la vegetació ja és zero. És a dir, com a molt, una mica d'herba entre les pedres.
Com a molt, eh?
Com a molt, sí, sí. Perquè aquí estem a zona de gairebé de neus eternes, eh? De neus permanents, en el que la gelera aquí ja ha desaparegut, però sí que hi ha aquestes típiques congestes d'estiu que duren pràcticament tot l'any.
Has de portar crampons i piolet, per tant, per si trobes alguna congesta.
Home, mira, un crampons o un piolet a la motxilla no està de menys. Si no volem portar piolet, portar pals d'esquí és una opció interessant. Perquè no és que faci el mateix servei, però sí que en el cas
de
vinguda t'ajuda a frenar.
Home, una lliscada t'ajuda a frenar, sí. Sempre i quan no llencis els pals d'esquí quan caiguis.
Sí, sí, o no sé, o et dediquis a caure cara avall i no sàpigues què fer amb això, que també m'hi he trobat. És que, clar, és que estem...
És que has de saber caure, Joan, has de saber caure.
Sí, un ha de tenir estil al caure, un ha de tenir estil.
Pues no ho diguis amb conya, que és ben veritat, perquè si perds el món de vista...
Jo recordo a la gelera de la Neto un que es va dedicar a caure i un a baix que l'esperava, que el que aquella anava amb els peus per davant amb els crampons posats.
Ah, mira, i el que l'esperava es van retirar.
Sí, no, li va...
Ah, doncs li diria que un...
Li va foradar el panxell de la cama de mala manera.
Està,
és a dir, el que va caure no es va fer res i l'altre el van haver de... És a dir, que aquí a vegades cal vigilar. O si més no, se cal saber...
O treure's els crampons, no?
Home, però no, sí, que cau segur, que segur. No. A partir d'aquí el que fem és agafar aquesta vall que va en direcció sud-oest, que ens permet tenir tota la carena del Baciverri, des del Baciverri Nord al Baciverri Sortir com a la forma, és a dir, una carena que es mou sempre al voltant dels 3.000 metres, i que el que ens farà és guanyar una petita carena que ens porta directament ja fins a aquest estany glaçat de Comalaforn. Pràcticament...
Aquí pots respirar, Joan.
Sí, aquí pots respirar. I a més...
Perquè m'has bufegat, pujant aquest
pendent. No, i és pràcticament assegurat que no trobarem a ningú més.
Sí, sí. No sé per què m'ho sembla que no trobarem a gaires
clar,
ànimes,
però, però és que...
Perquè després de caminar, com a mínim, 4 hores i mitja, o 5, o potser més...
Hi ha una opció de retorn més ràpid, però s'ha de conèixer
bé. Hi ha un telecabina, un telefèric...
No. Hi ha una opció que és baixar directe des de l'estany de Comalaforn...
Per una congesta de neu.
No ben bé. Hi ha un camí... Al món dels escaladors hi ha una cresta del Comalaforn i unes parets, el que seria el vessant oest de l'estany de Cavallers, en el que hi ha un camí que permet ascendir el Comalaforn directament des d'aquí. És un camí verdador, que si no el coneixem, doncs millor que ens en abstinguem. Però sí que és un camí que ens permetria baixar des de l'estany glaçat directament gairebé al punt de sortida. Però clar...
Home, es vol saber, us vol saber.
Sí, no? Si no, passa tota la volta... Sí. Tot i això, per exemple, aquí, si volem dedicar-hi més temps, sempre podem anar a l'antic refugi lliure de la Bretxa Peita al peu del Baciverri Nord.
Digue'm, Joan, ara que hem arribat al llac després de tant d'esforç,
sí.
Recordes la sensació?
De cansament.
Jo t'ho preguntava perquè fos més poètic,
ja que hem fet l'esforç
de pujar fins allà glaçat de Comalaforn. Home, alguna sensació, aquella solitud, aquella que gairebé et xucla, no?
I també de gana.
Ah, també, sí. Que no havies posat res a la motxilla, no.
Ja, l'última vegada vaig comentar...
Però, home, unes galatones o uns ganyips...
Si aquí treus un pernil d'aquest bo...
Home, jo no sé si...
Passat el buit...
Sí.
Ostres, jo crec que hi canten els àngels, eh? Ja, no tens problema.
Home, bastant amunt estàs, eh? Perquè canten els àngels...
Gairebé. He de dir que d'aquí sí que podem pujar el Comalaforn al Baciverri Sud. Baciverri Sud és un 3.000 i poc, que Comalaforn seria el més alt de tota aquesta carena.
Ah, sí, per la metà. O sigui,
i acabem... Però atenció, el Comalaforn, si volem, podem baixar pel seu vessant sud, que enllaçarem tot un seguit d'estanys preciosos, també, amagats, que un altre dia ja veurem si...
Sí, hem d'anar bastant entrenats, el que veig, Joan, si...
No, recordo que baixant del Comalaforn amb un amic meu... Ell feien molt mal als genolls per culpa de les ròtules aquestes, això que passa amb l'edat.
Sí,
i l'única solució,
culpa de les ròtules.
L'única solució que va trobar perquè no li fessin mal era caminar al revés, marxa enrere. I va fer pràcticament mitja baixada.
Marxa enrere. Sense caure.
Sense caure, no.
Això,
una habilitat sorprenent, eh? Sorprenent. I així podia amortir una mica el cop sobre els genolls.
Home, tu tenies les espatlles protegides.
Sí, a més, no. Podíem anar parlant.
Per això.
No teníem problema mirant-nos la cara.
Home, si es posava davant teu,
sí.
No?
Sí.
I tu l'havies anat advertint, ves que ara vigila, no?
Vigila, sí.
O anava amb retrovisor.
No, era curiós, perquè tenia una habilitat, clar, si és molt dret el camí, tu no cal que gires el cap.
Sí, només una miqueta.
Però només cal que em giris una mica, home, i miris així per
caminar enrere, no havia sentit mai, eh? Sí, clar.
Una de trobar
el món d'opcions n'està ple, sí.
Sí.
Bé, i això ho vas posar en pràctica visitant algun altre llac d'aquests amagats?
D'aquests amagats, altres
bé,
sí, però
no,
caminant enrere.
El teu amic, el teu amic.
No hem tornat a visitar llacs amagats, ara que hi penso, amb ella. Per mi, amb aquest del llac gelat del Comalaforn, n'hi ha un altre que potser no és de colors i de l'altitud de tal bellesa, la mescla aquesta de gel, neu, roca i altitud, però que, en canvi, l'indret on està situat, no sé si és el més bonic, però per mi, per suposat, t'he posat en aquesta selecció, que és el llac negre de Cabanes.
Home, no m'estranya, que no tingui color.
És que el nom no està posat perquè sí.
No, clar. Això què vol dir, que és un llac profund?
És un llac profund i que, a més, hi arriba poca llum. Perquè és un llac que és com si algú hagués agafat i hagués fet un forat en una roca, amb roques verticals al voltant, de manera que... Les aigües tenen un color realment totalment diferent al que hem anomenat anteriorment. Ara
pessigolles la panxa, quan veus un llac amb les aigües negres.
És que, clar, n'hi ha uns quants, de llacs negres, dels talls negres, als Pirineus, i alguna raó deuen tenir, no? Hem de tenir en compte, per això, que els llacs també hi ha moltes llegendes al voltant dels llacs.
Vull dir, i si són negres, més. Clar,
sí.
En
aquest, no, però, per exemple, hem de tenir en compte que hi ha estanys al Pirineu, com el de Llanós, que això és a la zona del Carlit, El Deianós diu la llegenda... Faig un parèntesi, eh?
Fes. Obrim parèntesi.
Obrim parèntesi. Diu la llegenda que allà dins de l'estany de Deianós, que és un dels que després podem parlar, s'hi amaga la reina de totes les fades.
Ah, això no ho sabia jo, eh?
Sí. I que de nit agafa els seus corsers, surt amb la carrossa, que ja em diràs, per què necessita una carrossa? Sí, doncs perquè...
Si és una fada, eh?
Vola amb la carrossa i els corsers i se'n va a visitar totes les seves súbdites que té l'ample i llarg dels Pirineus.
Ho has de tenir feina, eh? Perquè amb els llacs que hi ha, si n'hi ha...
El de Llanós és gran i profund, però el negre, jo crec que alguna cosa...
Hi ha, alguna súbdita hi deu haver, aquesta reina.
Sí,
per què?
Primer, està molt amagat, és un llac que... Aquest sí que és allò, la voluntat de dir, vaig a visitar un llac i no hi ha cim, perquè no hi ha un objectiu de cim si no és que basalto una vall veïna, etc. O si no sé que m'enfili per les parets aquelles... Però, en canvi, és un llac que sí que demana que el qui vagi, hi vagi amb aquesta idea de dir, vaig a fer una excursió en la qual el meu objectiu és estar una estona tranquil·lament observant aquestes aigües calmes del llac.
I així on hem d'anar? On hem d'anar per visitar el llac?
No és gaire difícil, perquè, de fet, a la carretera de la Bonaigua, el que és la C-28...
Anant cap a la Vall d'Aran.
Anant cap a la Vall d'Aran. O tornant de la Vall d'Aran.
O tornant, sí.
És a dir, el cantó del que seria de la Noguera, hi ha l'antic refugi de Jardà. És un refugi guardat. I aquí també hi ha una de les abatoses, el bosc de Jardà, és una de les poques abatoses que hi ha al Pirineu. La gent, moltes vegades, confonem el Pi Roig amb abets.
Oh, hi ha gent que confon el Plataner amb el Pi Roig, eh?
Això hi ha gent
els
per tot.
Els de Barcelona, Joan, i
però saps
els
allò
de ciutat,
que pensa,
els
la gent diu, oh, el Pirineu està ple d'abets. No, al Pirineu n'hi ha molt poques d'abatoses, molt poques. I una d'elles és aquesta del Jardà, que a més és una zona especialment restringida en la que has de passar absolutament sempre pel camí, no desviar-se, i que per aquí, per exemple, no sé si en vam parlar en el seu dia, però un dia en podem parlar, també tenim feina, eh?
Sí, tenim feina.
Que hi ha la ruta circular al Parc Nacional en bicicleta, que es diu la Pedals de Foc, que passa per dins del bosc de Jardà. Al passar per dins del bosc de Jardà, quan entres al bosc hi ha un cartell que diu, atenció, els que estigueu fent la ruta de Pedals de Foc...
Porteu extintors.
No, a partir d'aquí, baixeu de la bicicleta. És obligat baixar de la bicicleta i fer aquest tram a peu. Perquè...
Per no fer malbé.
Exacte. Per no deixar rastre.
Ah, clar.
Està ben pensat, eh?
Està ben pensat, sí.
I el que no sé si ho fan.
Clar, això és el que anava a dir-te, que no sé si altres ho pensen, no? Els que ho haurien de pensar ho pensen.
Exacte.
Bé... Travessem el bosc de Batosa.
Sí, aquí rep el nom de Mata de València, que és el bosc de Jardà, Mata de València, que ens permet agafar des del refugi, hi ha un cartell indicatiu que ens posaria exactament...
Sobre la pista.
Cap a la pista i cap als estanys negres. És a dir, és una pista, de cop i volta aquesta pista ja es converteix en un corriol que tira en direcció... pràcticament recte en direcció oest.
O sigui, aquí no parlem de ziga-zagues, eh?
No, perquè a més estic passant per sota una abatosa, les abatoses hem de pensar que el sotabosc és molt net i a més tapa molt la pedra, de manera que és un caminar molt suau.
Còmode.
Molt còmode, molt sorprenent còmode pel que és el Pirineu. Que el Pirineu, el caminar, moltes vegades és molt trencat.
Perquè hi ha molta pedra.
Sí, però aquí, en canvi, la pedra està molt tapada... Mm. I cada vegada el que fem és que ens anem seguint el riu de Cabanes. No és ben bé el que podríem entendre com a riu, sinó és
una torrentera?
Una torrentera, pràcticament, sí, una torrentera. Que aquesta torrentera el que ens fa és anar guanyant altitud fins que agafem i arribem a un pont de troncs. En aquest pont de troncs...
Amb brana o sense?
Sense brana.
Has de tenir equilibri o no? Hi ha prou troncs per no patir.
Aquí també hi has de passar en bicicleta.
Ah?
Aquí jo suposo que baixa.
Aquí s'ha d'anar en compte, perquè si la bicicleta t'enganxa...
Sí.
El sol que entra tronc i tronc...
Te'n vas a terra.
Sí, te'n vas a terra, sí.
Però...
La bicicleta es queda clavada per això al mig del pont, eh?
Almenys et fas mal dur, però la bicicleta no. Cosa que també val la pena. A partir d'aquí, el que hem de tenir en compte que nosaltres... Hem de deixar a l'esquerra el camí que es dirigeix al pla de Breviari i a la dreta cap on seguim la ruta, que és el llac de Cabanes. El camí sempre va entre Pi Roig, perquè ara ja hem deixat la Batosa. Entrem a la zona de Pi Roig i aleshores el que fem és anar pujant sempre cap una vall que s'intueix bastant a sobre nostra. Aquesta vall hi haurà un moment que, un cop superat un pas estret que és molt curiós, perquè penses, què hi haurà aquí darrere? Què és el que em descobrirà aquest pas? I el que et descobreix és que entra en una vall que de cop i volta s'obre, però no s'obre de, com podríem dir, d'una vall espectacular, d'aquestes sorprenents, sinó que s'obre en una zona molt més trencada i molt més agresta, però que segueixo ascendint fins que a la dreta arribo al que seria l'Estany Negre de Cabanes. L'Estany Negre de Cabanes...
I aquí portes, portem caminant, Joan?
Unes dues hores.
Ah, no és tant com el de Cumula Forma,
no,
eh?
No.
Aquest és més...
Dues hores i quart, una cosa així, anant a un pas normal, eh? Sense tenir en compte parades, eh? Això sempre ho hem de tenir en compte. Quan entro en aquest pas i ja veig clarament l'estany, l'estany és molt fàcil d'identificar, primer perquè té una illa preciosa al mig de pedra, com si diguéssim, saps aquests típics paisatges que veiem a les zones d'aiguamolls de Finlàndia,
Eslovènia, Eslovènia té un llac molt conegut amb una illa al mig d'un monestir.
Això és...
Aquí no hi ha monestir, no hi ha monestir, no hi ha monestir.
No. Jo crec que aquí literalment tindríem fred de peus els monjos.
No hi ha espai pel monestir,
no
algun pi, algun pi
com
roig.
Com a molt li podríem posar un lavabo d'aquells americans de...
No,
de
Joan, sap, no. No em trenquis la imatge.
D'aquests drets o una cabina de telèfon.
Per
el que passa
favor.
Que una cabina de telèfons...
No, però és curiós, no? Perquè hem dit que era un llac profund i llavors que hi hagi una illa al mig, sobte.
Sí, però és una illa que jo crec que forma part d'aquest caos de pedres que conformen aquest entorn en el que hi ha a l'estany. Hem de tenir en compte que al voltant de l'estany hi tenim parets molt a tall, cauen a pic sobre l'estany, de manera que emmarquen aquest estany en un entorn especialment bonic.
Joan, em sembla que jo per avui en tinc prou, eh?
Sí?
Perquè sí, perquè amb el Cumula Forma i el Llac Negre, a veure...
Si
m'has fet caminar un tou d'hores, eh?
En tenim
és que
més,
són llacs
eh?
Amagats, oh? No, escolta, no, no hem de seguir parlant. Clar, tampoc no ens podem acabar tots els llacs del Pirineu, Joan.
No, pensa que és una cosa especialment singular. Si vas als Alps... No hi ha els
no, llacs. No, no n'hi ha tants, no.
I si vas a l'Himàlaia?
Tampoc, no? Ja vam parlar, sí. Em vas explicar aquella llegenda...
Ah, la llegenda, que la suor, que esquitxar, vaig esquitxar o que em vaig a geure...
I el Déu creador, que anava posant els dits per aquí per allà,
exacte,
i allà on te'ls posava, sí.
Sí, és
molt
singular.
Acomiadem-nos aquí, deixem descansar una mica,
sí?
El Llac Negre, sí.
Sí?
Sí.
Però
sí.
Tenim més, eh?
Sí,
tenim
farem.
El Blau d'Andorra, el de Montmelús, el de Noedes, en tenim uns quants més, si vols.
Ai, quant de camí.
Tenim feina.
Moltes gràcies.
A tu.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
Josep Maria Romero va trepitjar Àsia per primer cop ara fa 40 anys, confós enmig del flux de hippies que viatjaven per terra fins a l'Índia. Des d'aleshores, no se n'ha desenganxat mai. I ha recorregut milers de quilòmetres per selves, muntanyes, mars, pobles i ciutats. Ha viscut a Pondicherry, Xangai, Vientiane, fins a anar a raure a Chiang Mai. I ha plasmat aquestes vivències en llibres, articles de viatges, cuines o filosofia xinesa. I, finalment, en les seves cròniques orientals.
Quan el ferri entrava al port de Penang, procedent de Medan, a Sumatra, sentia una excitació singular, perquè en la meva primera visita, molts anys abans, la ciutat m'havia captivat tant que havia entrat a la categoria de ciutats on podeu trobar-me si mai em perdo. Aquesta mena d'enamoraments són poc freqüents en el meu cas i solen produir-se en ciutats mitjanes, de les quals sovint no en sé gran cosa o fins i tot no n'he sentit a parlar mai. Un bon exemple és Vientiane. Em refereixo al Vientiane, capital de Laos, de principis de mil·lenni, i no tant a l'actual, on vaig acabar passant llargues temporades. Altres casos són Iquitos, a l'Amazònia peruana, i Nelson, a l'illa del sud de Nova Zelanda. Vaig recordar que, en l'anterior arribada, presidia l'oficina d'immigració a Malàisia un rètol que anunciava alguna cosa així com «Hippies are not welcome». Els hippies no són benvinguts. Corria l'any 80 i les autoritats volien deixar clar que allò era un país net i polit i modern on no volien peluts pollosos, ganduls i drogats arrossegant-se durant vides senceres entre temples i platges, tal com feien a l'Índia, al Nepal i altres països de l'entorn. Poca estona després de l'arribada del ferri, em trobava vagant per Chinatown, el barri xinès situat al centre de Georgetown, la capital de l'illa, amb els ulls ben oberts a la recerca d'allotjament. De sobte, en un carrer tranquil, veig un iaio assegut a la porta d'un hostal d'aire humil. El iaio va amb calça curta i samarreta imperi. Està fumant i desprèn un aire intemporal. Això té bona pinta, em dic. Entro i em trobo un parell de noies joves que atenen la recepció amb un aire familiar. I no trigo gens a estar instal·lat en una habitació austera, però neta, ben satisfet amb l'atmosfera del lloc. Com que entre una cosa i l'altra s'ha fet l'hora de dinar, em dutxo ràpidament i surto. Sé exactament el que vull, així que m'encamino cap a Little India, barri que, de fet, parlant en propietat, hauria de ser anomenat Little Tamil Nadu, o almenys Little Southern India. Poc després em trobo en el restaurant Krishna, davant d'unes apetitoses meals, la versió regional del Thali, una combinació saborosa i saludable que constitueix l'alimentació bàsica de tots els habitants de l'Índia meridional, rics i pobres. En el record hi mantinc en màxim efecte la versió pagesa, que tantes vegades he gaudit servida en una fulla de bananer i amb dret a repetir fins a rebentar, és a dir, el clàssic plat a farta pobres. El restaurant Krishna m'ha servit la versió moderna i urbana, en la típica safata d'acer inoxidable compartimentada. Però res a dir, ja en tinc més que prou i, a més, els sabors són exactament els esperats, que és el més important. A la caiguda del dia, m'acosto al Eastern and Oriental, el clàssic hotelàs de luxe victorià que va acollir celebritats com Rudyard Kipling, Hermann Hesse o Somerset Maugham. Aquest darrer, per cert, un escriptor que evoca magníficament l'època imperial anglesa i em sembla injustament oblidat. En entrar a l'edifici, sóc saludat pel cerimoniós porter. Progresso fins al centre del silenciós vestíbul i sóc saludat per un cerimoniós empleat que passa a pocs metres de mi. En aquell punt decideixo fer mitja volta i sortir perquè allà dintre no sé pas què més fer. Un minut després estic contemplant el mar. Aquesta aigua és importantíssima. Es tracta de l'estret de Malacca, canal de trànsit major de vaixells de càrrega i, diguem-ho tot, tradicionalment infestat de pirates. És un lloc que conté el record de moltes vides nòmades, de moltes empreses, de moltes il·lusions, de molts i molts diners anant d'aquí cap allà. Penang, a més, té l'honor d'haver estat el primer establiment comercial anglès a l'extrem orient. Podem dir que és bàsicament un invent britànic, com les ciutats índies de Bombai, Madras i Calcuta. Ara, em giro i contemplo el blanquíssim Eastern and Oriental que he abandonat fa uns instants i sento que és l'expressió perfecta de l'esplendor victorià. Per cert que, animats per l'èxit, els mateixos amos, que eren quatre germans armenis, van fundar successivament el Raffles de Singapur i l'Estrand de Rangoon. De tornada a l'hostal del iaio de la samarreta i la calça curta, tot rumiant al voltant de les experiències del dia, constato que les tres coses que m'atreuen de Penang tenen segell estranger. Els xinesos, els tàmils i els anglesos. No és cap menyspreu envers la cultura malaia, que està present una mica per tot arreu i és interessantíssima, esclar, sinó un reconeixement al cosmopolitisme, a un món ventilat per tots els vents i abocat a tots els mars, on aquell que arriba té la sensació de trobar-hi sempre les portes generosament obertes.
Els viatgers de la Gran Anaconda a Catalunya Ràdio.
Geografies. amb Sergi Ramis, periodista.
Sergi Ramis, què tal?
Hola.
Avui anem a terres remotes.
Remotes, s'acostuma a dir que és la fi del món, no? L'extrem sud del continent sud-americà, perquè són les terres més properes a l'Antàrtida.
Sí, vas tenir la sensació, quan arribes allà, de que si dones un pas més s'acaba el món?
Sí, sí, i tant. És la sensació del lloc molt remot, no només perquè ho saps prèviament, perquè tens el coneixement, sinó pel clima, per aquella mar de color gris fosc, d'aquelles onades gegants, aquell vent huracanat, i també que està deshabitat completament, no? Perquè les ètnies indígenes van ser exterminades al segle XIX i principis del XX, i sí que tens aquesta sensació de lloc molt, molt remot.
I si te'n vas a alguna de les illes, perquè allò també és un paisatge molt trencat.
Molt laberíntic,
molt
sí.
Laberíntic.
És just on els Andes, diguéssim, s'acaben, per l'extrem sud, i allà, fruit dels grans glaciars que hi va haver, es va trencar molt la serralada i es va convertir tot en canals, illots, costes molt retallades, i és un laberint de canals ple d'illes i d'illots, que és el tema que ens ocupa avui.
Exactament. Vols visitar algunes d'aquestes illes?
Sí, em vaig visitar diverses, entre elles la mítica illa d'Hornos, on hi ha el Cap d'Hornos, aquesta que els navegants de totes les edats han volgut arribar perquè et dona com un plus de superioritat al físic.
Es veu que sí, no? Que sí, els navegants que creuaven el Cap d'Hornos tenien dret a posar els peus sobre la taula quan anaven a una taverna.
Sí.
I no sé si els hi posaven també una arracada.
Tens dret a posar-te una arracada a l'orella esquerra, el lòbul de l'orella esquerra, que és el que et distingeix, saps? Com aquest porta l'arracada, doncs aquest ha doblat el cap.
Ah, doncs jo n'he vist molts pel carrer, no?
Sí, Déu està farcit de navegants.
Sí, sí,
sí, sí.
Bé, i quines illes vas triar? Perquè, és clar, tan esmicolat com està aquesta
sí,
terra...
Sí, vaig tenir oportunitat de navegar pel canal Beagle. A la part sud, el canal Beagle està entre la gran illa de la Terra del Foc i després un munt d'illes, l'illa Navarino, que també és una de les més grans, i un munt d'illes i illots, ja et dic que són remotes, normalment només habitades per fauna salvatge, tipus lleons marins, pingüins, cormarins, etc. I allà vaig tenir oportunitat de rememorar un conflicte bèl·lic podríem dir larvat, però no va ser larvat perquè al final va haver canonades, que va haver als finals dels anys 70 i que molt poca gent recorda, que se li diu precisament el conflicte del Beagle, o també es coneix com la guerra PNL, que correspon, són les sigles de les tres illes que van generar un conflicte armat entre l'Argentina i Xile, que són Picton, Nueva i Lennox. Aquestes són les, diguéssim, les sigles PNL.
I què va passar? Que no es posaven d'acord de a qui pertanyien les illes?
Les fronteres de tot Sud-amèrica són molt sensibles perquè es basen en els antics virreinats espanyols. Llavors, quan, a mesura que els estats sud-americans es van independitzar...
Però és el que n'hi van haver molts, que es van aconseguir independitzar d'Espanya.
Es veu que sí.
Sí, Sí. Una pila, un grapat, sí.
Tot i així, et diré que, per exemple, és una cosa molt curiosa, és la diferent estimació que per Espanya tenen a Sud-amèrica o a Nord-amèrica. Per exemple, els mexicans no són gent que estimin molt els espanyols. Saps que fins i tot tenen un terme bastant despectiu, que és gachupín. Gachupín vol dir espanyol. I malinxista, que és... la Malinche era la dona que es va ajuntar, diguéssim, la indígena que es va ajuntar amb l'Hernán Cortés.
Ah. No?
I quan algun mexicà li diuen malinxista, vol dir espanyolista. A l'Argentina tenen més tirada, diguéssim, per la seva herència italiana que no pas per l'espanyol. Sí. Estan més orgullosos de la seva herència. I, en canvi, els xilens parlen d'Espanya com de la mare pàtria. Per tant, diguéssim, a mesura que han anat passant els segles i s'han oblidat o s'han anat afeblint les rancúnies cap al colonitzador, aquells països també han anat... per exemple, els brasilers també tenen força estimació pels portuguesos. Per tant, aquestes rancúnies, diguéssim, derivades del conflicte immediat, el temps, que
les
cura tot,
com
bé sabem, ho ha anat atenuant.
Però aquí totes les rancúnies no es van acabar de curar.
No, aquí va passar això, que com que els països anaven independitzant-se, anaven respectant les fronteres que havien deixat els virreinats espanyols, però després, clar, a mesura que estem parlant que han passat dos segles des de les primeres independències sud-americanes, i els estats, Perú, Bolívia, l'Argentina, Xile, Uruguai, etc.
S'han anat recol·locant.
S'han anat recol·locant i han anat reivindicant coses En el cas que ens ocupa, en el cas del canal Beagle, és un lloc molt sensible perquè l'Argentina i Xile mai no s'han posat d'acord sobre quines parts del canal els interessava quedar-se, no quedar-se. Clar, hem de pensar que aquest és un lloc estratègic d'una importància mundial. Per aquí passa molt comerç que ve de l'Orient i que va de l'Orient, com ja bé va descobrir Magallanes, era un pas molt important per connectar Europa amb Orient i Orient amb Europa, fent més via que no pas passant per l'altra meitat del globus. I a dins del canal Beagle sempre va haver-hi disputa. Als anys 70 passava que tant l'Argentina com Xile vivien sota dues dictadures militars. Dues dictadures militars que també estaven en un punt ja de molta contestació, de molt poc suport internacional. Llavors ja sabem que normalment els governs de tota mena i especialment les dictadures, quan tenen problemes interns, el que fan és generar...
Buscant una mica exterior.
Buscant una distracció. Com distreure la població. En aquest cas, Argentina...
Les dictadures i el que no són dictadures.
I el que no són dictadures. En general, els governs, quan tenen problemes interns, busquen un enemic exterior per distreure la població amb aquella diguéssim, llaminadura. No?
Home, aquí estem ben distrets. No sé si s'ha aplicat aquesta màxima, però...
Jo crec que de tant en tant es va aplicant, no? És una cosa
molt... que sí, a mi em sembla que...
Sí,
però
sí,
clar, que s'ha aplicat,
sí. Llavors, Argentina va dir, mira, saps què? Jo aquestes tres illes, les illes PNL, són meves, malgrat que sempre les hagi governat Xile, i vaig i me les quedo. Aleshores va originar un moviment de tropes, van moure 20.000 soldats cap al sud i els va estacionar a Ushuaia a punt d'envair aquestes tres illes que estan en el canal de Beagle. Això va generar una tensió enorme al costat xilè, evidentment que també va moure moltes tropes cap al sud, cap a la ciutat de Punta Arenas. Sabeu que Punta Arenas i Ushuaia són les dues ciutats que es disputen el títol honorífic de ser la ciutat més austral del món.
Això també és una altra de les disputes.
Una altra de les disputes.
Perquè els xilens, de fet, van crear, o han arribat a crear, a partir d'una base militar, una ciutat per fer-li ombra a Ushuaia, que és Puerto Williams.
Sí. I tot forma part del mateix. En el mateix moment en què tu tens població estable en una illa, adquireixes més drets internacionals perquè la comunitat te la reconegui com teva. En el cas de Puerto Williams és molt evident i fins i tot el Cap d'Hornos, que el far podria funcionar de manera automàtica, es té un funcionari tot l'any allà, es renova cada 365 dies, el govern xilè li paga molt bé, li paga l'estada de la seva família, li paga l'ensenyament dels seus fills, i cada 365 dies canvia el funcionari, perquè allà és morir-se d'avorriment i de portes tancades pel vent, però per tenir presència humana.
Un any al Cap d'Hornos?
Un any al Cap d'Hornos ha de ser com perquè t'agafi l'apendicitis, saps? Llavors, arran d'aquest conflicte PNL, l'Argentina, que ja, diguéssim, ja ha posat a demanar, de mano i va dir les tres illes, Lennox, Picton i Nueva, i fins al Cap d'Hornos, tot això és meu. Aleshores es va preparar per la invasió. Això va generar una tensió en aquestes dues ciutats que són veïnes i que normalment sempre han tingut una relació de veïnatge i d'intercanvi comercial molt gran, i al final Argentina, que vivia un moment dur internament perquè la junta militar estava molt qüestionada, va dir, mira, vaig allà i foto quatre canonades. Aleshores van allà, va fotre quatre canonades, va enfonsar la balisa xilena i va posar una de seva amb la bandera argentina.
Però no hi va intervenir en Joan Pau II?
Sí, però això va ser després. Que Xile anés i digués, ah, jo també t'enfonso la balisa de canonades, i va ser, no va haver-hi morts, però va haver una destrucció sistemàtica d'instal·lacions. A mesura que un posava una instal·lació, l'altre li fotia quatre canonades, i així successivament durant setmanes. Al final es va veure que allò podia desembocar en una guerra cruenta que no interessava a ningú, i va intervenir, com bé dius, el Papa. I va intervenir el Papa perquè la comunitat internacional no li venia de gust en aquell moment. Què passava? Pinochet al costat xilè, i la junta militar en aquell moment crec que era el coronel Estrasera, em sembla que era el que era el primer ministre d'Argentina. És a dir, dues dictadures militars, la comunitat internacional diu, ara de quin costat em poso? Millor que s'arreglin ells.
Millor xiular i mirar cap a l'altre costat.
I llavors la intermediació va ser del Vaticà. I el Vaticà va dir, jo faré, si esteu d'acord, jo faré un laude arbitral. I si el dic, l'heu de respectar. Va fer el laude arbitral dient que allò pertanyia a Xile i Argentina va dir, doncs no respecto la sentència. I va continuar tensionant l'afer.
Tot això davant de l'únic habitant d'aquelles terres.
Clar, llavors, què passa? El que parlàvem abans, aquestes illes estan deshabitades perquè els indis originaris van ser exterminats per, tant per Xile com per Argentina i per altres, també per europeus, als finals del segle XIX i principis del XX, quan en aquella època s'hi anava molt a buscar petroli i a caçar animals per les pells, i encara en aquella època quedava algun, ara ja s'han extingit completament, quedava algun indi. I en concret, a la illa de Nueva hi havia un indi llàmana, un pobre pastor que tenia unes ovelles allà i que el tio astorat anava veient com les canoneres argentines i xilenes anaven creuant canonades i enfonsant instal·lacions militars, i el pobre amb les seves ovelles allà doncs mirant-s'ho, no? Que devia pensar, ostres, quin karma que té la meva ètnia, no?
Fixa't, perquè un indi llàmana, que havien estat indis, que anaven habitualment amb canoes, fins i tot feien foc, em sembla, les seves canoes.
Sí, d'aquí ve el nom de Terra del Foc.
Convertit en pastor d'ovelles.
Clar, aquesta gent eren unes tribus que, primer, una cosa que sempre ha sobtat és que vivien despullats, precisament quan van arribar els pastors protestants principalment i els monjos i els capellans catòlics i els van vestir, és quan van començar a adquirir malalties i van morir, perquè no estaven acostumats a abrigar-se, llavors suaven, es refredaven i morien. I a més van ser exterminats perquè durant determinats moments cada orella d'indi
es pagava bé.
És a dir, la certificació de que tu t'havies carregat una persona tenia recompensa. Aleshores, els caçadors d'indis anaven allà amb una bossa plena amb 50 orelles i diuen, mira, m'has de pagar la recompensa que m'he pelat a 50 indis, no? Aquesta gent que ja venien d'un extermini, que això, que quedaven les últimes unitats, arriben als finals del segle XX amb moltes penúries i han de contemplar això, no? Que en el seu territori, un territori en el que ells s'havien mogut amb canoes, caçant principalment, havien de veure com dues nacions, per ells estrangeres, s'esbatussaven a cop de canó.
I encara cueja aquest conflicte.
Encara cueja. Després que Argentina digués, mira, a mi aquesta sentència no m'agrada, aleshores ja la comunitat internacional ja va començar a collar fort i va dir, mira, l'has d'acceptar. Llavors, hi ha hagut aquestes intercessions. I, a més, la Junta Argentina, que es veu que de càlculs no van bé, va dir, mira, doncs si aquest conflicte no em surt bé, en tinc un a la cartera, que aquest sí que...
És definitiu.
I 4 anys després es van brancar, per el mateix motiu, a la Guerra de les Malvines. Aquí va triar pitjor enemic, perquè va triar el Regne Unit de la Gran Bretanya, que d'orgull no van escassos. I tots sabem, aquesta guerra és molt més coneguda que la guerra del PNL.
Doncs li va tocar la Thatcher, no?, com a primer ministre.
Va tocar la Thatcher i la Thatcher va dir, mira, allò,
doncs hi envio els vaixells.
Envio els vaixells, em pelo. Allò sí que va ser una guerra molt cruenta, sí, sí, que van morir força soldats britànics a la vora de 500, però de soldats argentins van caure com mosques.
Clar, però és que, a més a més, els soldats britànics eren professionals, però els argentins eren de lleva. És a dir, feien el servei militar.
Eren nanos de 17.
Eren nanos, sí. Vull dir que no...
Sí. Llavors, la Junta Militar Argentina va calcular fatal, perquè dir, si no puc amb Xile, que és el veí del costat, i que tota la comunitat internacional se m'està tirant al damunt, muntaré un altre conflicte i per les Malvines. I li va sortir molt pitjor. Al final,
però es veu que els hi va anar just amb els anglesos, perquè després es va veure que molts dels projectils que havien llançat els argentins estaven caducats i no van explotar. Però si aquests projectils arriben a explotar, alguns dels vaixells que van enviar els britànics s'haurien enfonsat.
Sí, va ser una guerra molt peculiar aquesta de les Malvines, perquè en teoria qualsevol que obri un mapa sabrà que per anar del Regne Unit fins a les Malvines
cal recórrer 16.000
quilòmetres. 16.000 quilòmetres i passar per davant de les costes d'Argentina. Era l'oportunitat única perquè a mig camí els vaixells de guerra anglesos fossin enfonsats. El que passa és que la comunitat internacional va pressionar molt fort a l'Argentina, va dir no comencis la guerra fins que els vaixells britànics arribin al territori en conflicte. Llavors, en deixar passar aquesta oportunitat, més tot això que dius tu, soldats de lleva, material de guerra en males condicions, el territori on lluitar era molt dur, Són dues illes que estan enmig de l'oceà Atlàntic Sud, en unes condicions climàtiques terribles. I jo crec que també el fet de que la població local de les Malvines, de les Falkland, com li diuen els anglesos, fessin suport a Gran Bretanya, va ser definitiu. Tu estàs allà, tu tens sobre el teu territori dos exèrcits, dues armades, i amb un, diguéssim, a la tarda li portes té amb galetes i l'altre li vas fent la guitza, doncs no. Total, aquest conflicte de les PNL, al final Argentina i Xile no van tenir més remei que posar-se d'acord, que acceptar una sentència internacional que ha determinat que aquestes tres illes pertanyen a Xile, i l'únic que Argentina va aconseguir arrencar són drets de navegació sobre el canal de Beagle, que déu-n'hi-do, perquè li permet tota l'activitat comercial. Ara, pel que fa a reivindicacions territorials, en principi no té dret a res, però val a dir que fa molt pocs anys la Constitució argentina es va reformar i es va incloure un capítol expressament dient que tant les Malvines com aquestes tres illes són una reivindicació històrica pendent i que ja en parlarem més endavant. Per tant, podria ser que aquest conflicte que ve de l'any 78 no s'hagi acabat.
Clar, i a més a més, Xile, en aquest cas, en compte, perquè si se li gira d'esquena a Argentina, Bolívia i el Perú, tres països que mai han estat molt bé amb Xile, es queda aïllat del tot.
Xile té mals veïns en el sentit de que, com tots sabeu, té una configuració molt, molt peculiar, molt allargada i molt estreta, molt circumscrita, diguéssim, està com encaixonat entre els Andes i la riba de l'oceà Pacífic.
I el Pacífic.
Sí. I pel nord té dos veïns, que són Perú i Bolívia, amb el qual té uns contenciosos territorials terribles, perquè els bolivians reivindiquen que tota la seva part de costa els hi van pispar arran de la Guerra del Pacífic del 1830. I això no s'ha resolt. I Bolívia continua reivindicant que tota aquella part del nord d'Iquique, etc., és seva. I clar, perquè allò és una zona molt rica en minerals i que Xile no vol desfer de cap manera. En Perú també té contenció, és a dir, amics a la regió, Xile no en té
gaire.
Molts no en té.
Ja veig que hauràs de tornar a parlar-nos d'aquesta zona, em sembla.
Diríem que aquest conflicte està viu.
Sergi Ramis, moltes gràcies.
Vinga, a reveure.
Els viatgers de la Gran Anaconda.
L'exploració d'avui ens ha portat a dos indrets de natura esplèndida, el Pirineu i la Terra del Foc, el con sud del continent americà. Si bé ens hi hem aturat per raons ben diferents, al Pirineu per contemplar llacs, a la Terra del Foc per recordar un quasi conflicte armat. Deixem-ho aquí, som els viatgers de la Gran Anaconda, Manel Bernat, Elisenda Sor, Judit Sala, Dolors Martínez, Joan Anton Ramoneda, Carles Debó i qui us parla, Toni Arbonès. Gaudim amb vosaltres de mirar-nos al món amb les orelles. Gràcies per fer-nos costat. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el riu que embolcalla el planeta i des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.
Segueix-nos també a facebook.com/elsviatgersdelagrananaconda, al Twitter Gran Anaconda, a l'APP de Catalunya Ràdio o a catradio.cat.